El món del vi està farcit de concursos, tastos, puntuacions, llistes, i avui el de Vinyes i Vins, Víctor Cornejo, ens explicarà què és la prestigiosa llista Parker. Víctor, molt bon dia.
Hola, molt bon dia. Què tal?
Ens sentim a parlar sovint d'aquesta llista Parker. En diuen tal vi o tal escumós ha obtingut tants punts i sabem que és sinònim de prestigi, però en realitat poc sabem del senyor Parker, si és que existeix, i de la llista.
Això mateix. No, de fet, el senyor Parker, en Robert Parker, és aquest fundador, tastador d'aquesta revista americana d'Estats Units, de Wine Advocate, que sobretot als anys 80 i 90 es va començar a popularitzar sobretot per aquestes llistes, per aquests rànquings que feia, començant, no?, primers vins francesos, no?, i diguéssim també primers vins, no?, internacionals, que es van començar a posicionar arreu del món. És el famós també creador de tendències, sobretot als anys 90, en el qual doncs feia trontollar bastant el que era el panorama mundial del món del vi. No? És la primera vegada que en realitat hi ha com una internacionalització dels vins, no?, i es comencen doncs a conèixer més enllà de les fronteres de cadascun dels països. I sobretot als Estats Units, que ja sabeu, no?, allò com una mica grandiloquents, no?, amb aquestes coses i amb els rànquings una mica obsessionats. Per això jo m'agrada dir-li és que al final la llista Parker són com els Oscars dels vins.
Vale? Ai, m'agrada molt aquest símil.
Perquè en realitat, clar, els Oscars acaben sent, no?, encara que siguin pel·lícules americanes, o al final si guanya aquella la pel·lícula de parlar en anglesa, no?, d'allò, no, ens enorgullim, no?, que estiguem allà al final, no?, i ens pot agradar o ens pot agradar menys, però sabem que estan allà i que al final perduraran aquesta llista i tindran el seu reconeixement. Evidentment, aquestes puntuacions són al final la unió, no?, d'uns criteris d'un únic tastador. Des de fa 11 anys, en el cas, qui tasta els vins de l'estat espanyol és el Luis Gutiérrez, vale? Una persona delegada, diguéssim, d'aquest Wine Advocate, que es dedica a recórrer la península ibèrica d'on s'estan vins, diguéssim, aquesta és la seva feina.
I a cada país europeu deu haver-hi un delegat, no? El senyor Parker no recorrerà tot el món d'estan vins.
Això mateix, això ho feien abans i tenia el seu equip, no? De fet, el Luis Gutiérrez, evidentment, el seu equip, no?, de persones, i en el qual a mi una de les coses que diferencien la llista Parker de potser d'altres llistes o d'altres rànquings que poden ser més de panel de tast, no?, que es reuneixen molts tastadors i al final decideixen que, diguéssim, quina és la llista, que es fan un únic recinte, el que fa el Luis Gutiérrez és recórrer el paisatge, recórrer aquestes regions, va a visitar els cellers i les regions, i a més s'informa molt de què és cadascuna. Per tant, hi ha com una part també, no?, d'una aproximació, d'una profunditat en l'anàlisi d'aquells vins, no només a les seves qualitats, diguéssim, de producció, no?, i sobretot del tastos, no?, de tot allò fenològic que trobes a la boca, sinó que, a més, hi ha tota aquesta filosofia que hi ha al darrere que ell també la té en compte. Evidentment, va molt als seus gustos. Això també ho hem de tenir en compte. Va molt del que li agrada, del que li apassiona. Ell s'aproxima als llocs, els tasta i els puntua. Vale? Això també és una cosa que al final no hi ha res absent de crítica, evidentment, no? Però al final el que ens dona també a conèixer és una miqueta, doncs, que aquesta persona no només ha entrat a partir del vi, sinó que a partir de la resta de coses que hi ha al darrere del vi. És una cosa que aquí sempre defensem molt, no? O sigui, el paisatge, la persona i tot plegat. Per què avui parlo d'aquesta llista Parker? Perquè ha sortit un informe. Ha sortit l'informe, precisament, de Catalunya.
Vale? Ell no... Com es publica la llista?
Clar, aquesta llista
digital,
es publica dins del
paper,
One Advocate,
vale?
El One Advocate, a la revista, vale? Per tant, en anglès i en versió internacional, no? Després en altres idiomes, i aquelles persones que són sòcies del One Advocate, doncs, són les persones que es poden descarregar aquesta llista, i ara, doncs, aquests dies, doncs, s'han fet resó els periodistes especialistes en vins, no?, de la puntuació d'aquest any.
I el Penedès, deixa'm que ho digui, estem molt i molt cofois, perquè
sí.
Recaredo de Sant Sadurní d'Anoia s'ha convertit en el primer vi escumós, en concret el Turó d'en Mota de Recaredo, primer vi escumós de tot l'estat espanyol en aconseguir els 100 punts a la llista Parker.
Això mateix, això mateix. Jo crec que ens ha... Bueno, és això, no?
Els 100 punts són el màxim que dona, no?
Sí, sí, 100 punts és el màxim. Es puntuen des de partir de 50 punts, que realment... De fet, em sembla que té la categoria com 20 detestables, els de 50 punts. I a partir dels 80, 90, és quan ja comencem a considerar doncs, això. No? De fet, a partir del 96, del 96 a 100 punts, se li diuen 20 extraordinaris. I 100 punts és la màxima puntuació. I és la primera vegada que ens toca de ben a prop, no? I
sobretot, la grossa.
Sí, sí, ens toca molt, molt a ben a prop i, a més, amb un dels productes excepcionals, no?, que tenim per aquí. I ens hem d'enorgullir que a la llista també n'hi ha d'altres, eh? Ara repassarem una miqueta així per damunt quins altres cellers del Penedès ens podem trobar als primers punts de la llista. Evidentment, quina és la regió que se lleva la palma, com dirien, no? El Priorat, eh? El Priorat, al final, de fet... És One Advocate, és Estats Units qui va col·locar també Priorat
el mapa
internacional i, per tant, sempre està allò en llull ficat a Priorat, sobretot, evidentment, o sigui, no es pot negar, no?, de la qualitat dels vins i sobretot dels projectes tan singulars que hi ha en aquesta terra. Evidentment, comparteixen 100 punts a la part de dalt de tot l'ermita d'Álvaro Palacios, ¿vale? També, diguéssim, aquest vi que està reconegut moltes vegades, és repetidor ja de 100 punts Parker. El que és més curiós de tot això, en realitat, és que ho fa amb una de les anyades recents, en 2021, l'anyada recent, no? Això fa doncs, que realment també es reconegui, fins i tot en aquests moments tan difícils, això és una puntualització que Luis Gutiérrez fa en aquest informe, sobretot de l'estat d'excepcionalitat en quant a la sequera, no? Una cosa que aquí l'hem repetit moltes vegades, ell també ho té molt en compte. Així, en trets generals, la gent diguéssim, en general es diu que el 2019 és l'últim any bo, eh? Vale? És l'últim any.
Hi haurà un abans i un després, no?
Hi ha un abans i un després. Llavors, diguéssim que estem justament any 21 en plena sequera, no? Primer any de sequera, que ja veurem a veure any 23-24, no? Sobretot aquests vins que estan pensats com a vins de guarda, a veure, no?, com al final duren, a veure com són, no? Això ja ens ho direm, no?, en els propers anys. Però sobretot allò, any 21, estant ja en any de sequera, no?, de col·locar-se en 100 punts, no?, és un valor.
És una proesa.
Un valor a tenir en compte. Una de les altres coses que a més diferencien una miqueta doncs, aquesta llista Parker amb el fet d'aquesta proximitat de les persones catadores, no? I en la qual s'acompanyen, no? I expliquen molt bé després la seva definició com són aquests vins. I dona molt de informació a nivell, no?, del celler, a nivell de les persones que hem fet enoturisme, no?, per poder explicar aquell vi i col·locar-lo allà on toca. No ens ho diem nosaltres, sinó que ens ho diuen des de fora. Això també és una de les coses que són un valor bastant, bastant xulo.
Dèiem que era com la grossa tenir 100 punts de la llista Parker. Això t'assegura que el vi es ven, s'esgota.
Mira, això t'ho podria dir millor un comercial, a veure com repercuteix.
Si realment
evidentment, segurament Recaredo ha tingut moltes trucades entre ahir i avui, d'aquests últims dies, no?, de poder aconseguir aquest vi, que ja és excepcional de per si, ¿vale? És l'Enoteca Turon Mota 2001,
¿vale?
Per això ja és excepcional, no sé si és un producte que realment el tenien diguéssim al mercat de si, perquè en realitat si recordem en Turdón Mota, Recaredo va fer per celebrar 100 anys, i a més els 25 anys del Turdón Mota va fer una cata vertical, un tas vertical de 25 anyades d'aquest vi en el qual el Luis Gutiérrez hi era. Per tant, es va poder veure, no, que hi havia un tret diferencial, no? I a més és un dels punts amb els quals la llista Parker amb aquest informe comença, no? Sobretot amb el tema de, ostres, he tastat això, possiblement s'havia fixat abans, però ara se n'havia fixat més, no?, del valor que hi havia al darrere.
Mira, si hem fet dentetes i algú vol tastar-lo, la família Recaredo informa que aquesta Enoteca Turó d'en Mota estarà disponible properament i sortirà al mercat amb una criança en ampolla de 22 anys en una edició limitada a 150 ampolles totes numerades.
Molt bé, doncs no et diu el preu aquí?
No.
Doncs probablement ja si el turó de mota ja està per sobre dels 100 euros, doncs probablement doncs, aquesta doncs, estaria situada en aquesta gamma altíssima de preus. Ens hem de felicitar. És el Penedès, és Corpinat, no? També, i és un escumós, no? És allò que de vegades no tenim en compte.
100 punts, primera vegada.
Clar, sí, no tenim també en compte. No ens hem d'oblidar igualment de la resta de la llista del que hi ha en aquests, també,
clar,
en aquesta gamma de
Priorat.
Principi. Clar, Priorat s'emporta moltes
no?
d'aquesta part de, amb 100, amb 99 punts, no? En el qual doncs, hi ha des de, no? D'això també del Clos Erasmus, no? Tradicionals, el Clos Mogador, Clos Martinet, no? Aquests cellers ja tradicionals, diguéssim, també el del el celler Família Nino Ortiz, que l'any passat va ser com dels primers, dels petits del Priorat, en col·locar-se amb 100 punts, vale? Ells, diguéssim, el Mas del Caçador va ser el primer també en col·locar-se en 100 punts dels petitons, no dels 5 magnífics, del Priorat, d'aquests, diguéssim, grans cellers que van donar la volta al món, sinó que dels nous i que es col·loqués en 100 punts, doncs això també va ser doncs, un valor de dir també, diguéssim, també els petits, diguéssim, es col·loquen doncs, allà dalt de tot. De fet, el primer vi, després tenim tant l'Enoteca Turó d'en Mota 2001, vale? Com el que és el 2010 del Turó d'en Mota, també es posiciona 97-98 a la forquilla aquesta, i evidentment els altres vins del Baró Palacios, no? el celler Mas Doix, no? Tot, al final Terroir Límit també d'altres que estan a Priorat, ens trobem aquí també un altre escumós, vale? Un altre Corpinat amb 97 punts a l'Enoteca Brunaturé de Gramona. Vale. Aquest també havia estat sempre en la part de dalt, no? En aquestes últimes, no? Les primeres posicions, i l'anyada 2009, que seria com també la corrent, doncs està allà al damunt, no? Si he tingut oportunitat de tastar l'Enoteca, sí, dius, ostres, sí, és que mereix un d'aquest premi també. I molt a prop
d'ells... Anyada 2009, això són
sí,
14-15 anys.
14-15 anys de criança, això és... Ja ens hem de treure l'estigmatització realment d'aquests escumosos joves. Veiem com els escumosos ben fets poden durar molts anys i que estan pensats, de fet, perquè tinguin aquesta llarga criança. Un altre que a mi, jo crec que aquí hi entra Deo Cava, per tant, és el Mas Via Gran Reserva Brut de Mestres, de Caves Mestres. També un històric de la zona, un, diguéssim, també un celler, unes caves que al final, diguéssim, reeixides, no? Després d'estar molt de temps, diguéssim, com a les bambalines, no? Reneix, no? Sobretot amb aquestes llargues criances i al final acaba, no? Al final la seva feina doncs, acaba sent recompensada amb aquests 96 punts, vale? També col·locant-nos com a vi excepcional.
Ens deies que entre 95-96 fins a 100 és top.
És això, és a dir, excepcional. Del 96 al 100 són excepcionals. Per tant, aquí és, a veure, quina és la diferència del 98-96-100, no? Al final això ja és el criteri, no? del que abasteix, no? a la llista Parker. Però hi ha de... En realitat, també, diguéssim, en aquests vins, no? Aquests primers vins d'aquesta primera, ja ens arriba també un altre escumós que no té D.O., vale? El Mas del Serral, dels vins de Pepa Reventós, de Reventós i Blanc. Aquí hi ha 96 punts. L'any 2013, ja ens anem una miqueta més a prop, no? Però igualment, també, aquí ja també ens felicitem també perquè al final aquí ens faltaria col·locar-nos, de la part de dalt, algun clàssic penedès, no? Però tindríem totes les games d'escumosos que tenim a la nostra terra col·locades allà dalt, no? Això, 2013, vale? Aquest Mas del Serral, també un dels escumosos excepcionals que tenim al Penedès i ens hem de felicitar. Fa unes setmanes vam tenir aquí en Joan Monner parlar-nos d'una altra cosa, enòleg d'aquesta casa, i que al final, bueno, ens hem de felicitar que els seus vins, no?, i el seu equip, doncs, ha obtingut doncs, aquests 96 punts, no? I després, ja, felicitar-me i per la part que em toca, de realitat, tenim el primer vi tranquil de la llista, vi tranquil blanc de la llista, és a dir, hi ha escumosos, no?, i que és del Penedès, és la Calma de Can Ràfols dels Caus. Vale? 96 punts Parkers, l'anyada 2021, per tant, ja plena també de crisi, aquest Xenin Blanc tan excepcional. Sí, crisi d'aigua, no? Sí, crisi d'aigua, això de sequera, no? Però, al final, diguéssim, aquest punt, no?, que al final de trobar aquest celler històric, doncs aquí que també en fa esment en Luis Gutiérrez dins del seu informe, no?, també com, a més, Massís del Garraf, doncs zona molt més complicada, no?, i que al final dona, diguéssim, aquesta idea de la complexitat i de al final d'aquests cellers també tan excepcionals. Una cosa també que entra dins els primers, no?, i que a més també ens agrada i que l'altre dia també comentàvem quan parlàvem dels vins de finca, també es col·loca un d'aquests vins de finca de vinyes Olivardots de l'Empordà, no? 2021, 95 punts, i estem també, diguéssim, en aquesta part, a la forquilla dels excepcionals. Això, evidentment, és una de les coses que els agrada als cellers, no?, poder col·locar, no?, de dir, és que ha tingut tants punts a la llista Parker a nivell internacional, qui coneix les llistes doncs ho sap, no? Sap que allò, diguéssim, hi ha un reconeixement internacional i després un al final s'enorgulleix perquè al final t'han vingut a veure, t'han vingut a tastar, no? I ho han reconegut amb aquesta puntuació. D'O Penedès també tenim Pardes aquí, o sigui que hi tenim Alemany i Corrió, vale? Que també amb el Sol Lefriec, també tradicional, clàssic dels nostres com a vins. A més, ja sabeu, aquest projecte de Vilafranca que es fa en un garatge, vale? En el qual té aquest valor d'aquests vins tan fins, tan elegants, no? En aquí mateix, doncs el mateix a Vilafranca, la mateixa vila, no? El 2019, en 95 punts. I el que us dic, Pardes també en 95 punts amb el Xarel·lo, amb l'Espriu del 2015. Jo crec que, bueno, ens hem de felicitar tots, perquè aquí també surten, Mireu, de fet, podeu mirar un dels articles que ha fet Badaví, badaví.cat, que ha fet aquest resum i té també, ha fet aquesta selecció d'aquesta llista, i jo crec que podeu entrar, mireu l'informe, bueno, la part de l'informe, i després aquesta llista, i mireu, investigueu a veure si algun dels vostres vins favorits està entre aquests primers,
Perquè a banda de la puntuació d'aquests punts, Luis Gutiérrez fa un comentari de tast, no?, de cadascun dels vins.
Això mateix, això mateix. La veritat és que al final aquesta línia, no?, que fa un res, dos línies, no?, sobre l'origen d'aquest vi, d'on està, no?, i sobretot aquesta part també que ens agrada molt, a mi, personalment, no?, aquesta part romàntica també, no?, que parla, diguéssim, d'aquests vins, perquè al final de com va relacionat tant la personalitat del que ho fa amb el final amb el seu producte. Per tant, no pot deslligar de què es conegui aquest vi.
I el paisatge, tu que ets un fan del paisatge.
Sí, això, evidentment, i més en aquest informe que destacava, no?, de les dificultats, no?, de segons quins paisatges en els moments que estem vivint. Una de les coses que, a més, ens ha de servir, no?, i que ens agraden, doncs, aquests tipus de concursos de llistes, no?, és el fet aquest que primer es coneix i a partir de l'interès es tasta el vi. En el moment ara actual que tenim, doncs, hem aconseguit una part d'excel·lència en vins molt tècnics, no?, en el qual tenim les fórmules, no?, per fer cada cosa, no?, i de vegades jo crec que només amb el tast ens quedem una mica coixos, i jo crec que ha d'haver aquesta part. Sí que hi ha una part de suggestió, evidentment, hi ha una part també d'interès per la part del tastador, però al final també és això. Al final és reconèixer-ho tot com un global, no? I aquí, doncs això, ens hem de sentir orgullosos que ens trobem, doncs, aquests bons vins de la nostra zona en la capa alta, diguéssim.
La llista Parker, ens deies, està al top de les llistes i de rànquings que hi ha hagut
i
per haver.
Sí, això mateix. A més, nosaltres tenim algunes llistes, no? Una altra revista digital, en aquest cas del Regne Unit, la revista Decanter, també, que potser l'haureu vist, no? Després hi ha de menys categoria el Wine and Spirits, no?, que també és una altra, també fa les seves llistes imitant una miqueta la llista Parker, en realitat, I allà, doncs, també van per regions, i cada regió, doncs, té la seva puntuació. tradició. I, evidentment, la guia Penyín, tradicional guia Penyín Nostrada. De vins espanyols, no? O la del guia dels vins catalans, que també és una altra. S'ha de tenir en compte, però el criteri d'allà sí que és de tastar, de panell de tasques, tasta, i no, potser aquesta part, no? Aquesta segona part s'acaba perdent. I res més, espero que, bueno, no sé, us encuriosiu per aquestes vins de la llista Parker i tingueu, doncs, traieu la cartera, no? La targeta de crèdit per si voleu tastar algun d'ells, això sí.
En tot cas, el que sí que podem fer és tafanejar aquesta llista i descobrir aquests vins top de casa nostra,
de Catalunya. I sentir-nos orgullosos.
I tant, molt d'orgull. Gràcies, Víctor Cornejo, bona setmana.
Gràcies a vosaltres.